skin in case I fall off my chair. And I'm wondering how I'll get down the stairs. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. Yes, I'm stuck in the middle. I un dimecres més arriba el 24 fotogrames amb el Francesc Cànovas. Francesc, bon dia.
Bon dia, Marc. Què tal? Com estem?
Com va?
Molt bé. Doncs aquí, com cada dimecres, anem a repassar la cartellera i farem una, farem una recomanació també i farem el clàssic. Mira, et dic que farem La trama fenícia, Blindado, Hamburgo, Misión Imposible, Sentencia Final y Pan, Amor y Fantasía.
Perfecte. Doncs anem amb la primera, si et sembla.
Comencem amb La trama fenícia.
Vinga.
En estos momentos, el equipo de rescate se afana en identificar los restos de Sasha Korda, empresario internacional, inconformista en los campos del armamento y la aviación. Uno de los hombres más ricos de Europa. Este es su sexto accidente aeronáutico del que se tiene registro. Deja huérfanos a 10 hijos, 9 varones y una monja, su hija Liesel.
Te he declarado única heredera de mi patrimonio, al cual accederás más pronto que tarde.
¿Por qué? Han pasado 6 años desde nuestro último encuentro.
Tengo mis razones.
¿Cuáles son?
¿Mis razones? No te las digo. Te digo que no te las digo. El Plan Fenicio de Infraestructura Marítima y Terrestre Korda, el proyecto más importante de mi vida.
Nuestro objetivo, interrumpir, obstruir, impedir, paralizar la empresa de Korda por todos los medios posibles.
¡Trae las granadas! Esta mañana, esta noche y mañana nos reuniremos con todos los titanes y fingiremos estar de acuerdo con lo que ya acordamos sin estarlo. No podemos.
¿Cómo has podido creerte con eso?
¡No es culpa mía!
¡Tienes la boca!
¡No es culpa mía!
Elegid, cara. Cara.
Esto debería estar aquí. Estaba bajo el carrito del almuerzo.
Ay, señor. ¿Quién te disparó?
Terroristas forasteros. Anda, coge una granada.
Muy amable.
¿Usted se imagina?
Bé, aquesta pel·lícula és l'última bogeria de Wes Anderson, que veient les imatges de la pel·lícula segur que tothom sap que és Wes Anderson. És un dels directors que visualment és més reconeixible dintre de l'esfera internacional actual de direcció, pels colors que té la pel·lícula, pels enquadraments, no? Perquè sempre en comptes, sempre a les seves pel·lícules, i potser aquest és un dels hàndicaps que té Wes Anderson, no? Que sempre sembla que sempre fa la mateixa pel·lícula, en canvi de que la trama pugui variar i pugui ser diferent, però estèticament i visualment és molt semblant, no? I és el que moltes vegades se'l critica. Aquesta nova pel·lícula té un repartiment de luxe, com sempre, amb Benicio del Toro com a protagonista, Michael Cera, Tom Hanks, Scarlett Johansson, Benedict Cumberbatch, Bill Murray, Hope Davis, Bryan Cranston, o sigui, té un repartiment d'aquells que sempre ple de cameos i gent superconeguda. És una pel·lícula laberíntica, com un puzzle, on narra la història d'un magnat forradíssim de pasta, que és Sasha Korda, que és Benicio del Toro, que és un tio que vol emprendre un pla geopolític perquè arribi la pau al món, podríem dir, no? I com diferents agents polítics, socials, de terroristes volen impedir-ho, no? Llavors la pel·lícula és com una fàbula geopolítica, una crítica al moviment polític actual, suposo, i només actual, sinó de sempre, no? Com sempre hi ha interessos darrere de totes les coses, perquè aquest ric empresari se fica a fer això és per treure pasta, no per el seu altruisme, podríem dir. I amb aquesta aventura tindrà part la seva filla, una filla que és monja, que fa la tira de temps que no sap res d'ella, però que confia en aquest cas per portar endavant aquest nou pla que té, no? I barreja família, feina, negocis, no? Bueno, pel·lícula que té crítiques bones i crítiques dolentes. Les bones són de que aquest segell de Wes Anderson és positiu i és una marca, diguéssim, de la seva filmografia i que el fa diferent, i altres al contrari, altres utilitzen aquesta marca per dir que sempre fa el mateix, que aquest pesat, que no avança, que disfressa diversos pel·lícules o arguments, les disfressa en el de sempre i que acaba avorrint. Jo no l'he vista, de fet, jo ja fa dos pel·lícules o tres pel·lícules que no veig a Wes Anderson perquè em va passar això. Em va passar la circumstància que veia la pel·lícula i dic, que ja l'he vista.
És el
jo
mateix.
Crec que l'última... Sí, jo crec que l'última que vas veure va ser l'Hotel Budapest, que em va agradar força, i no sé si va ser la següent, que ja em vas desencantar força i no la vas veure, no recordo, perquè ja et dic, són totes tan semblants que he perdut una miqueta el seguiment de Wes Anderson, no? Per tant, què he de dir? Pues per fans de Wes Anderson i per la gent que està una mica cansada d'ell, pues que no la vas a veure, bàsicament, no? Això és la trama fenícia, que és com un còmic. Si veieu el tràiler, veureu que és com una historieta, bueno, molt típica d'ell, a nivell de planos, a nivell de perspectives, a nivell visual, no? Anem a la següent, que és una pel·lícula que es diu Blindado.
Vinga.
¿Podrías prestarme algo de pasta? ¿Hola? Sí, yo también tengo un mal día.
Sé que pasas de tu hija. Me ha llamado para decirme que la has dejado tirada.
Lo siento, voy con retraso en todo. La recogeré cuando acabe aquí, ¿vale?
Tonus.
Venga.
Soy el dueño de este coche.
¿Qué quieres?
No romperás. No es tan complicado, ¿verdad?
¿Me has metido una descarga?
Quiero que asumas las consecuencias de tus actos.
¡Ábreme!
¡Abre!
¡Abre! ¡Abre! ¡Abre! ¡Ayúdame! ¡Ayuda!
¿Ahora me vas a hacer caso? He invertido mucho tiempo y dinero en este proyecto.
¡Cartena tu coche!
Las paredes son antibalas.
¡Ah! ¡Me he pegado un tiro!
También he cortado la señal del móvil.
¿Este era tu plan? Dejarme morir.
¿Dejarte morir? No podía fastidiar la diversión. ¡Disfruta un poco!
¡Más despacio!
Solo quiero darte a probar un poco...
¡Frena, tío! ¡Frena!
...del infierno.
Hola, Eddie. Estás en mi coche.
¡Puto psicópata!
¿Un psicópata? ¿Yo?
Nunca me habían llamado psicópata.
Al menos que yo recuerde.
Solo dime qué quieres.
No eres apto para ser padre.
Papi, ¿vas a recogerme hoy?
Te lo juro. ¡No! ¿Es esto lo que quieres?
Quiero justicia. Alégrame el día.
Ahora sí que nos divertimos, ¿eh?
¡He dicho que se acabó! ¡No!
Bastant angoixant,
eh? Aquesta pel·lícula... aquesta pel·lícula he de dir que és un remake d'una pel·lícula argentina que vas veure a Sitges farà dos o tres anys, que es deia 4x4, l'Argentina. I em va agradar força aquella pel·lícula, encara que no tenia el nivell d'efectes i visual que aquesta, no? Però potser era més efectiva, eh? No ho sé, perquè aquesta no l'he vista. El remake americà, que és el que ara parlem, no l'he vista, i està dirigida per el David Jarovesky i té dos actors importants, que és el Bill Skarsgård i el Anthony Hopkins. De què va la pel·lícula? Va d'un lladre que no té pasta, té una filla, està atrapat sense diners i es dedica, doncs, a robar cotxes o a treure pasta d'on pugui, no? I amb aquestes, doncs, vol robar un cotxe d'aquests, un 4x4 enorme, negre, un cotxe d'aquests enormes, un monovolumen, que és el Blindado, que és la pel·lícula, el títol, no? I entra dins i és una trampa. Aquest cotxe, Marc, és una trampa d'un brillant, diguéssim, i vengatiu home decent, blanc, madur, occidental, americà, no? Conservador, que vol posar un parany a aquest lladregot que vol fer-se amb el seu cotxe. Llavors es queda atrapat dins del cotxe, no pot sortir, els vidres són d'aquests tintats negres que ningú des de fora pot veure dins l'interior, no pot sortir d'ell, li posa la calefacció, li posa l'aire fred. Total, que és com una trampa mortal, no? Aquest cotxe és com fer-li pagar la pena de ser un lladregot i ser un pobre tio que no arriba al final de mes, no? I aquesta lliçó moral per part d'aquest tio reaccionari fascista que acaba sent el personatge d'Anthony Hopkins, igual que ho era el personatge de la pel·lícula argentina. No he vist aquest remake, puc parlar des de la vessant de la pel·li argentina, que sí que dona certes lliçons morals, passa que al final crec recordar que també reconduïa una miqueta amb la redenció també del propi tio que posava la trampa, no? Mm-hmm. Aquí fa pinta que no, fa pinta que és aquestes pel·lícules destroyers americanes, molt visual, molt ben feta, molt ben, diguéssim, acabada a nivell d'efectes, perquè realment es veu espectacular, i no sé a on, cap a on anirà aquest duel final entre l'Anthony Hopkins i el Bean Skarsgård, entre el tio que té el cotxe, l'amo, que se sent ofès perquè li roben el cotxe, i el lladregot. Bueno, és una metàfora neocom, ni més ni menys, de so, no? D'aquestes lliçons morals que a vegades volen donar la gent que té molts cèntims i té la vida acomodada i no té res d'empatia amb, potser amb els que realment es busquen la vida robant, no? D'acord que no fa cap gràcia que robin el cotxe ni que robin la teva propietat privada, però no fins al punt de fer aquesta tortura que fa aquest paio de la pel·lícula. Això és demència, això és psicòpata pur i duro, no? Mm-hmm. Que és el que acaba sent aquest propietari d'aquest cotxe, no? Bueno, pot estar bé, Blindado.
Perfecte.
Anem a la següent, que es diu Hamburgo.
Niña, coge lo tuyo que nos vamos.
Vas a trabajar en otro sitio, de 5 minutos abajo.
¿Tú quién eres?
Germán.
¿El taxista?
Sí. ¿Qué tal tu primer día?
Bien.
Llevo 2 años sin saber de ti. Me llama llorando para pedirme curro. Vas un poco lanzado, ¿no?
No tienes que hacer esto toda la vida. Lo sabe, ¿no? Yo te puedo ayudar.
¿Cómo?
¿Cómo te sé yo, hermana?
No me acuerdo.
Sabes lo que te van a hacer, ¿verdad? Cuando se enteren de que no has querido trabajar.
Si no lo dices, nadie se entera.
¿Tú qué estabas haciendo la otra noche?
Conducir, como siempre.
No has hecho ninguna gilipollez.
Hay mucho dinero. Nos puede cambiar la vida.
¿Qué haces? ¿Qué estás haciendo, Germán? ¡Arranca, coño!
Dicen que conduces muy bien.
Eso dicen.
Hamburgo és un thriller espanyol dirigit per Lino Escalera. És una coproducció d'Espanya i Romania i parla, bueno, els actors són el Jaime Lorente, que és el conductor de, ara direm, d'un taxi molt especial, i l'antagonista és el Roger Casamajor, que li fa una veu realment que ja fa por, la veu que fa, i surt també l'Àsia Ortega. I és un thriller sec, contundent, directe, almenys o això ho sembla des del tràiler, que narra la història d'un conductor, d'un taxista que es dedica a traslladar dones que estan enganyades i acaben sent prostitutes. O sigui, la típica història que moltes vegades surt als mitjans de comunicació, d'aquestes trames de dones de l'est que porten i acaben a bordels i acaben a prostíbuls aquí a Espanya, pues la història narra això, narra aquest conductor que es dedica a transportar dones enganyades per fer la prostitució sense ja saber-ho, no? I acaben a locals de prostíbuls de la Costa del Sol d'Espanya, que regenta aquest paio que és el Roger Casamajor, que seria el capo, diguéssim, no? Uh-huh. El proxeneta d'aquestes prostitutes, no? I que confia en aquest conductor fins que arriba un punt que aquest conductor veu el moment idoni per fer, diguéssim, atracament i quedar-se amb la recaudació molt potent d'un d'aquests locals, no? D'aquests prostíbuls, i a partir d'aquí pues, se desata la tormenta, Marc. O sigui, a partir d'aquí tot es torça, tot va malament, i una de les prostitutes que ell havia portat i que ell coneixia, doncs fuig amb ell i han de fugir els dos plegats de l'assedi d'aquest mafiós i d'aquest proxeneta que és el Roger Casamajor, que es veu que es queda sense prostituta i es queda sense els calés d'un dels seus locals, no?
I bé, això és va... el que els hi preocupa amb ells, no? Els que els hi pot preocupar la feina i els diners.
Clar, dues coses, i que pugui donar denúncia i que aquesta dona s'escapi perquè estan segrestades, o sigui, les porten i es queden amb els papers que puguin tenir. Bueno, ja sabem com funciona, no? Ho hem vist moltes vegades a reportatges a la televisió i a mitjans de comunicació, no? De que estan amenaçades i el treball aquest, entre cometes, el prostíbul serveix per pagar, diguéssim, aquest aquests nous papers o aquest transport que ha hagut des de Romania fins a Espanya, no? Quan elles no sabien res i estan en un carreró sense sortida, no? I de tot això, d'aquesta història, va a Hamburgo, que no sé si Hamburgo és que en algun moment de la pel·lícula passa a l'Hamburgo de ciutat, o Hamburgo és el sobrenom del conductor, perquè tampoc queda clar això al tràiler, no? Té bona pinta, o sigui, visualment i les interpretacions i els personatges semblen potents i pot estar bé, vale? Ja, si et sembla, anem a lo que és la reco, una reco no entusiasta, he de dir, saps que jo faig recos entusiastes, sí, i no entusiastes. En aquest cas ho deixarem en no entusiasta, o sigui, allò que em va agradar però no m'entusiasma i hi trobo molts peròs, que és l'última de Missió Impossible, Sentència Final.
Vinga, ara m'expliques.
Esto no puede ser verdad.
De principio a fin. El acceso a la cámara secreta de la CIA.
Esto que leo es correcto. La bomba del Kremlin.
Para ser justos, la bomba era para matarlo a él.
Gaseó una reunión de seguridad. Fue hace solo 2 meses. Eso explica lo de las esposas, pero no su presencia aquí.
Si queremos salvar al mundo del cataclismo, tenemos que tratar con él. Si decide aceptar.
Cualquiera con una mente lúcida va a estar al borde del pánico.
Bé, estem davant de l'última, sembla ser, la sentència final, m'ha millor dit, de la saga Missió Impossible. I a mi particularment m'ha deixat bastant fred. O sigui, jo sóc molt fan de la saga Missió Impossible, però he de dir que les dues parts, l'anterior i aquesta, són les que menys m'han agradat, possiblement, de la saga. Mira per on, no? A mi m'agrada molt la primera, de Brian De Palma. M'agrada molt la tercera, que és la de JJ Abrams. M'agrada també molt la quarta, Protocolo Fantasma. I de les últimes, pues, també, però aquestes dues, no sé, les trobo pel·lícules molt dilatades, molt llargues. Aquesta dura quasi 3 hores i anem a parlar d'aquesta en particular. Aquesta, com sempre,
no, plus... de deixar de fer-ne, no?
Digue'm.
Potser ha arribat el moment de deixar de fer més d'aquesta saga.
Bueno, jo penso, aquesta té un flaire de comiat, o sigui, la pel·lícula, un posat nostàlgic, té flashbacks i té com un pròleg que surten trossos d'altres parts i de la història d'aquests 30 anys que es diu aviat, 30 anys de la gente Ethan Hunt, del senyor Tom Cruise fent aquest paper des de que l'any 96 es va inaugurar la saga amb Brian De Palma, que venia d'una sèrie de televisió anteriorment, recordem. I llavors té un posat nostàlgic la pel·lícula, acció per un tubo espectacular, hi ha 2 set pieces d'acció que són brutalíssims, però per mi també massa llargs i massa dilatats, que això no havia passat mai a la saga. Havien seqüències d'acció però no eren tan llargues ni tan dilatades com aquí i l'anterior pel·lícula. I després també té un posat molt seriós, o sigui, altres pel·lícules de la sèrie tenien un posat seriós de lo que passava, però tenia un punt d'humor també que feia com un contrast que anava molt bé. Aquí a vegades es posa tan seriosa que és ridícula. O sigui, hi ha moments de la pel·lícula, de moments que parlen els personatges, discursiva, que expliquen el que passa. Aquí el dolent és una entitat, una IA, que es diu la entitat, mai millor dit, que vol controlar el món, els missils del món, el món se'n va a la merda, mai millor dit, per aquesta entitat que es diu l'entitat, que és una IA, que controlarà el món i el destruirà, no? I no és un ent físic, sí que hi ha un villà físic, no? que també vol controlar aquesta entitat, no? Que és la seqüència final de les avionetes amb el Tom Cruise i aquest rival, diguéssim, aquest villà, no? Però tot el concepte de contra qui es lluita la pel·lícula, tot el discurs que hi ha a la pel·lícula, hi ha moments que parlen i parlen i parlen i parlen i parlen i dius ja està bé, o sigui, i et perds perquè el guió hi ha moments que és confús. Si no has seguit ben bé l'anterior part o altres parts, hi ha també clocades d'ull a moments d'altres parts que si no tens presents, perquè algunes fa anys que s'han fet, doncs et perds, perquè fan referència a la pata de conejo, que és un MacGuffin que sortia, per exemple, la tercera part de J.J. Abrams de l'any, crec que va ser el 2007 o 8, crec recordar. O sigui que hi ha moments que dius tot això per què, no? Mm-hmm. Per tant, a nivell d'acció visual, per a mans de la saga, per a mans de l'Ethan Hunt, està molt bé perquè és un exercici potent de nostàlgia i de comiat, però com a pel·lícula he de dir-te que a mi em va deixar molt fred. O sigui, a mi no em va emocionar ni m'ho vas passar pipa veient-la en cap moment, no? Com a altres parts sí que m'havia passat, no? Per mm-hmm. tant, està bé, està xula, és distreta, està molt ben feta, és un gran espectacle visual per gaudir la pantalla gran, sense cap mena de dubtes, però per mi li manca, li sobra metratge. O sigui, es podia perfectament narrar amb 120 minuts i no quasi amb 3 hores.
Hagués quedat millor, no?
Jo penso que sí, jo penso que, ja et dic, és que dura 170 i pico minuts, quasi 3 hores, i dius, ho repasses i dius que aquí hi ha coses que em sobren, no? Però bueno, a passar de tot això, li poso un 7 a la pel·lícula perquè això, o sigui, les seqüències d'acció estan molt currades i té aquest punt de nostàlgia, de dir, de comiat, no?, de la saga, però a mi m'esperava una miqueta més, vale?
Molt si bé, ens haurem de guardar la clàssica.
Ah, sí? Bueno.
Dia, perquè ens quedarem ja sense temps, però... Bueno. Però bé, que és Pan, Amor i Fantasia, la deixem pendent. Com sempre,
només encara... dir...
Digues.
Dir-vos de que està a Movistar. Movistar Clàssicos està, i per tant, si la veu recuperar allà, pues la busquem. Posem perquè...
aquesta setmana de marge perquè us la pugueu veure. Així la setmana vinent ja podeu escoltar i saber una mica més del que parlarem. Doncs, Francesc, ens retrobem la setmana vinent. Moltíssimes gràcies.
A vosaltres, petons.
Que vagi molt bé. It's so hard to keep this smile from my face. Losing control, yeah, I'm all over the place. Clowns to the left of me, jokers to the right. Here I am, stuck in the middle with you. When you started out with nothing.
Ara tens una nova manera de contactar amb el Prat Ràdio i participar al Planeta Prat a través de WhatsApp. Apunta aquest número a la teva agenda. 639 47 67 01.
Rock, pop, indie, trap. Per què escollir? Escolta els millors èxits d'ara i de sempre al Prat Ràdio Més. El Prat Ràdio estrena un senyal de radiofórmula 24 hores, els 365 dies de l'any, per no perdre mai el ritme amb el Prat Ràdio Més. Enamora't i gaudeix de la teva ràdio local més, més i més. El Prat Ràdio Més.
Bienvenidos a la Corme FM, ventana radiofónica del Prat Ràdio.
Dimarts sí, dimarts no. Escolta la Cosme FM.
Martes sí y martes no. Las crónicas más variadas en la Cosme FM.
Si quieres conocer lo que pasa y pasará en el barrio de San Cosme, recuerda, martes sí, martes no, te lo contamos.
En la Cosme FM tenemos una pregunta. Martes sí, martes no.
Martes sí, martes no. Escucha la Cosme FM.
Loco. Tu ets perfecta?
No ho sé.
I tu?
Pues clar que sí.
I tu, que ets perfecta?
Però n'hi ha algú perfecte?
No ho sé.
Clar que no.
No?
No, no hi ha ningú perfecte.
Cada diumenge de 7 a 8 del vespre al Prat Ràdio, Ningú és perfecte, amb Sandra L.B. And then I saw her face. I'm a believer.
La Caixa Negra amplia i canvia horaris, però l'essència és la mateixa. Si ja t'agradava el que fèiem, en tens més, i si no volies caldo, tassa i mitja.
Els divendres, de 8 a 10, seguirà sonant la millor black music que puguis escoltar al Baix Llobregat, aquí, al Prat Ràdio, 91.6 de l'FM.
Són dos quarts d'una.
Serveis informatius. El Prat Ràdio.
Què tal? Bon dia. Els parla Lluís Rodríguez Alonso. L'Ajuntament del Prat ha començat a redactar un nou projecte per renatar